Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
CaixaBank us ha ofert Superesports, amb Xavi Puig. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Hola, bona nit a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. A les 9 en punt, el Barça i el Sevilla jugaran un dels partits corresponents a la 20a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Comença la segona volta pel Futbol Club Barcelona de Xavi Hernández. I el partit d'avui jo diria que és molt fàcil de preparar des del punt de vista psicològic per l'entrenador del Barça. És tan fàcil com dir als seus futbolistes, com dir al vestidor, si guanyem a 8 del Real Madrid, a 8 punts del Madrid després de 20 jornades. Això voldria dir tenir un coixí de punts interessantíssim. El marge d'error a la Lliga pel Barça seria enorme si avui és capaç de guanyar el Sevilla aquí al Camp Nou. És que jo crec que és d'aquells dies que se li ha d'exigir a l'equip guanyar sí o sí. De fet, és d'aquells dies que el primer quart d'hora el Barça ha d'enviar un missatge molt contundent als jugadors del Sevilla. Avui no teniu res a fer. No teniu cap opció. Els 3 punts es quedaran al Camp Nou, peti qui peti, perquè som el Barça, perquè juguem a casa i perquè el nostre rival directe ha punxat a Mallorca avui al migdia i, per tant, ens en podem anar a 8 punts. Jo crec que aquesta oportunitat el Barça l'ha d'aprofitar sí o sí. I s'ha de demostrar des del minut 1, insisteixo, és d'aquells dies que tu has d'impactar en el rival el més aviat possible. I també dir-li a l'afició, ei, som-hi tots, que si guanyem avui marxem d'aquesta primera jornada de la segona volta amb un avantatge de punts respecte al Real Madrid que ens acosta molt i molt al títol, tot i que evidentment encara s'haurà de remar durant moltes setmanes. Per tant, avui hauria de ser una nit molt alegre des del punt de vista esportiu pel Barça si l'equip és capaç de sortir amb la intensitat adequada i completar un bon partit de futbol i sumar els 3 punts. Però passi el que passi al terreny de joc, avui també serà ja per sempre més un dia molt trist pel país, per descomptat, però també especialment pel Futbol Club Barcelona. Per què? Doncs perquè fa molt poca estona que hem sabut que ha mort Josep Maria Espinàs, un escriptor de referència en la nostra llengua, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, fundador dels 16 Jutges i un dels impulsors de la Nova Cançó, i un escriptor molt, molt prolífic, a banda d'un d'aquests articulistes que els lectors històrics de l'Avui segur que recorden amb aquells articles diaris que no fallaven mai, però ha escrit llibres de tota mena i de tot recorregut. Segurament El teu nom és Olga és un dels més coneguts, dels més exitosos, o tots aquells viatges a peu que va fer Josep Maria Espinàs durant tants i tants anys i que després es convertien en llibres de viatges que eren imprescindibles per lectors en llengua catalana, per la seva capacitat de descriure els paisatges, la gent, els ambients que es trobava després d'aquests viatges a peu. O també els 3 últims que va escriure, llibres de records, de reflexions, que us recomano molt perquè valen molt la pena. A ritme del temps, La vella capitana i Temps afegit. De fet, La vella capitana, la mort se l'ha endut avui als 95 anys i per això doncs la literatura catalana, el periodisme català, l'articulisme català, la cançó catalana, en general la cultura catalana està de dol. I el Barça per què també està de dol? Bé, doncs perquè Josep Maria Espinàs és un dels autors de la lletra de l'himne del Barça. Imagineu-vos si està de dol el club avui, els socis i seguidors del Barça. Aquesta cançó que socis de generacions i generacions han cantat a cor que vols aquí a l'estadi o a casa o en algun desplaçament per veure el Barça lluny de Barcelona, doncs aquesta lletra, un dels pares d'aquesta lletra ens ha deixat avui Josep Maria Espinàs. Si la Lliga fos àgil, si la competició estigués organitzada d'alguna altra manera, si tot plegat es pogués fer amb una mica d'agilitat, evidentment avui el que hauria de passar aquí al Camp Nou és que hi hauria d'haver un minut d'homenatge per Josep Maria Espinàs immediat. I de seguida intentarem saber si és possible o no que sigui així, perquè seria preciós que el mateix dia que ens ha deixat Josep Maria Espinàs, l'estadi que ha cantat milers i milers de vegades la lletra composta per aquest escriptor, doncs rebés un homenatge a la que va ser una de les seves, cases. Descansi en pau i una abraçada molt forta als amics i a la família de Josep Maria Espinàs. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim alguna novetat pel que fa a un possible homenatge a Josep Maria Espinàs?
De moment el club ens confirma que hi haurà una imatge al videomarcador de l'estadi que es projectarà en senyal de dol i que s'estan fent ja els tràmits amb la Lliga, que s'ha demanat permís a la Lliga per fer un minut de silenci abans que comenci aquest Barça i Sevilla en homenatge a l'escriptor Josep Maria Espinàs. La Lliga, però, encara no ha confirmat al Barça si és possible o no fer-lo. De seguida que tinguem més novetats us les explicarem.
Per mi seria...
Doncs hem perdut la comunicació amb el Camp Nou, de seguida la recuperem amb en Pou, la Marta, la Laia, per continuar amb la prèvia d'aquest partit, parlant, òbviament, d'aquest homenatge, que esperem que sí que la Lliga doni l'okay perquè el Barça el pugui fer, tenint en compte la mort de Josep Maria Espinàs, a les 9 de la nit, aquest Barça-Sevilla, en què el Barça pot situar-se 8 punts per sobre del Madrid, tenint en compte la desfeta dels blancs aquest migdia al camp del Mallorca. De fet, ara tenim un partit en joc a primera divisió, Gerard.
Sí, tenim un partit a...
Ara t'escoltarem.
Sí, tenim un partit en joc. Tenim un partit en joc, com deia Noeta. La Real Societat està perdent. Sorpresa majúscula de moment, a 11 minuts pel final. Real Societat 0, Valladolid 1. Ha marcat el gol del Valladolid Larín, un dels nous fitxatges en aquest mercat d'hivern. Això deixaria la Real Societat amb 39 punts, a 6 del Madrid i a 11 del Barça, a l'espera del que faci, evidentment, l'equip de Xavi Hernández aquesta nit al Camp Nou contra el Sevilla. I el Valladolid, que pujaria fins a la 13a posició amb 23 punts, 4 per sobre del descens, deixaria tant l'Espanyol com el València molt a prop de la zona de descens, on ara hi són el Cádiz, el Getafe i l'Elx.
Doncs això pel que fa a primera divisió, en aquest diumenge en què també us hem explicat a RAC1 aquesta victòria del Girona per 1-0 contra el València, i en què, com ens avançava la Marta Ramon, dins del Superesports, recordo, el Barça només fa un canvi a l'11 titular respecte al partit de dimecres al camp del Betis, l'entrada d'Alba per Alejandro Valde, que a més ha tingut, com us hem explicat també, un refredat a les últimes hores, problemes físics, vaja, que expliquen aquesta suplència. La resta és el mateix equip que va jugar el dimecres passat i va guanyar el camp del Betis. De fet, després hi entrarem en detall, però avui el Barça busca ja la 7a victòria consecutiva en totes les competicions, més enllà d'aquest avantatge de 8 punts que pot avui aconseguir els blaugranes respecte al Real Madrid. En una tarda en què també, recordem, pel que fa al futbol internacional, ha perdut el Manchester City i, per tant, a la Premier League l'Arsenal té 5 punts d'avantatge sobre els de Guardiola. Pou.
Hola, Molló.
Hola.
On us heu quedat?
Doncs ens hem quedat que la Laia ens estava explicant aquestes gestions que s'estaven fent per intentar que la Lliga donés l'okay a l'homenatge a Josep Maria Espinàs. Esperem que tinguin cintura, però coneixent Tebas i companyia em temo el pitjor.
dèiem que no ens l'imaginem escoltant temes de la nova cançó o llegint algun viatge a peu de l'Espinàs.
No? Don Javier no seria d'aquest estil.
Potser ens sorprenen. Heu repassat els 11?
No sencer, no. Simplement hem apuntat aquest canvi, únic canvi que hi ha a l'11 del Barça respecte a dimecres passat.
Doncs cantem l'11, Marta, perquè Xavi posa tota la carn a la graella per sumar aquests 3 punts i distanciar-se encara més del Madrid.
Sí, amb aquest 11 de gala amb Alba per Valde, canvi obligat perquè ha tingut febre i serà d'inici a la banqueta, repeteix Rafinha en el lloc de Dembélé i es mantenen els 4 migcampistes. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Jordi Alba a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Pedri, De Jong d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Amb qui no ens surt el Sevilla?
En principi els ubiquem amb un 5-4-1 amb Bonu a la porteria, 3 centrals, Badé, Gudeli i Rekic, els carrils Montiel i Acuña, un doble pivot amb Pap Gueye que debuta avui com a titular al Sevilla i Rakitic, banda dreta per Oliver Torres, a l'esquerra Jordan i en punta En-Nesyri.
Molt bé, doncs aquest és l'11 del Sevilla. Hola, Marc Guillén.
Hola, què tal?
Hola, Gerard Ballera.
Hola.
Hola, Guillem Estadella.
Hola, què tal?
Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Com sempre, a través de Twitter, amb l'etiqueta habitual, el hashtag habitual, FRAC1, ens podeu enviar els vostres missatges, les vostres opinions sobre l'11 de Xavi, sobre aquest partit, sobre la punxada del Madrid, sobre el que vulgueu. Etiqueta FRAC1 a Twitter.
Sí, sí, algú vol comentar què podem fer per protegir Vinícius, ell que no fa mai res mal fet i que és motiu d'una campanya deliberada de persecució, doncs que també ens ho diguin, perquè ell, pobre, no, vaja, es comporta d'una manera impecable.
Un tio tranquil.
El terreny de joc, jo no l'he vist mai provocant el rival,
mai
provocant l'afició rival, mai tenint un matxés amb l'àrbitre, i en canvi... És que van a parella, avui a Mallorca l'altre dia, és que és increïble el que està passant amb l'Angelet de Vinícius. Si voleu i teniu alguna idea per protegir aquest futbolista a qui li haurien de donar tots els guardons al voltant del fair play i l'esportivitat, doncs ens ho feu saber, perquè ens encantaria contribuir a la causa.
La turra que donaran abans del clàssic amb això, sí. Per l'amor de Déu.
I tant que sí. Però, escolta, el Barça el que ha de fer és anar a la seva,
sí.
Deixar-se d'històries. Campanyeta Gavi, campanyeta Vini,
vagin fent campanyes.
Però si tu guanyes avui, si jugues bé a futbol i superes el Sevilla, a 8 tu.
Exacte, a 8 i gairebé tenies, anava a dir mitja lliga, realment hi començaríem a veure estadístiques que diuen que ja no es poden recuperar aquestes distàncies. Jo crec que és un pas tan important el d'avui, si et poses a 8 punts, és tan important, i que seria una errada tan grossa avui perdre algun d'aquests 3 punts que jugaran al Camp Nou, que jo crec que per això mateix Xavi Hernández ha dit, saps què? Doncs 11 de gala, perquè avui el rival com et juga, amb 3 centrals, amb un rival que segurament t'esperarà més del camp, que acostuma a tenir una defensa molt densa a la zona interior, que ha de ser un dia difícil per tocar la pilota al mig del camp. Avui era un dia que crec que tenia moltes raons per dir, doncs avui, escolta'm, tornem al 4-3-3, tornem a rodar una mica els davanters, tornem al nostre sistema... El que haurem de tornar, anava a dir, més habitual, perquè és que hi haurem de tornar al final, si més no, per confecció de plantilla. Però no, Xavi Hernández avui torna a provar els 4 migcampistes, aquest sistema en el que s'hi troba tan a gust l'equip, que especialment potencia, jo crec, les virtuts de De Jong i de Busquets, que li dona molta estabilitat al conjunt, i no prova, doncs, de posar cap dels davanters, no prova de posar Sergi Roberto al lateral dret, l'únic canvi és aquest de Jordi Alba, que avui, justament, jugant al Camp Nou, crec que portant la iniciativa, doncs pot tenir encara, doncs, un escenari força idoni per Alba, perquè ja sabem que Jordi Alba a camp contrari segueix sent determinant, segueix sent lúcid en l'última passada, i en principi a Jordi Alba avui no l'han dit que ata gaire en l'un contra un en defensa. Per tant, ha de ser un partit bo per Jordi Alba i per la resta de l'equip, perquè com deies, doncs aviam si se'n poden sortir. El dubte, tindran prou profunditat, sabran amb els 4 migcampistes podrem atacar una defensa tancada com la que m'imagino avui del Sevilla. Veurem si és així. Fins ara els 4 migcampistes han funcionat molt bé amb equips que venen tu a tu, que et venen a atacar, que et venen a pressionar. Si avui no ho fa el Sevilla com m'imagino, aviam com funciona aquests 4 migcampistes.
Una última hora, la Lliga ha autoritzat que hi hagi un minut de silenci abans del Barça-Sevilla al Camp Nou en senyal de dol per la mort de Josep Maria Espinàs.
Doncs mira, ho dic sincerament, no m'ho esperava ni gens ni mica.
Jo tampoc.
O sigui, Sorpresa molt bé. Molt bé.
Sí, impecable. Sí. Ràpid. Ja està, no, ràpid.
Amb molta rapidesa.
La notícia fa poc que ha transcendit. I...
les coses com siguin.
I ja està, paquet.
No, no donava, o sigui, que podia haver-hi. No donava un duro per a aquesta reacció. Vull dir que bravo. Un dia és un dia, tu. Sí, molt bé.
Però mira, escolta, millor que sigui així, en un partit que esperem que sigui serveixi per veure el Barça posar-se a 8 punts del Madrid. Qui ens ho hauria dit, això, al principi de temporada? Ja no cal dir-ho la temporada passada. Que d'aquesta manera, de mica en mica, perquè tot això ha anat com molt ràpid, perquè el Barça tot just és líder de fa poques jornades, tot just abans del Mundial, i mica en mica el Madrid ha anat perdent punts a camps que no s'esperaven, avui, per exemple, avui mateix, al Camp de Mallorca, que això també posa en relleu la temporada que porta fent aquest Barça a Xavi. Recordem que el Barça va guanyar a Son Moix 0-1 amb un gol de Lewandowski en un dia que potser no ho recordem, però que Ter Stegen va fer un parell de parades de les seves espectaculars, i que també resumeix que és aquest Barça, no? Aquest gol de Lewandowski en un partit que va ser més aviat grisot aquell dia, però amb les atures de Ter Stegen, que et van servir en aquell moment per guanyar en un camp en el qual avui a Madrid, per exemple, s'ha deixat 3 punts i probablement moltes de les probabilitats de guanyar aquesta lliga, si avui fa el Barça els deures, si avui guanya, esperem que sigui així, i entenc perfectament que avui Xavi surti amb el seu 11 de gala. Jo esperava rotacions, sempre sóc, ho he anat dient, partidari d'aquestes rotacions per incorporar jugadors a la causa, però un dia com avui és que has de guanyar sí o sí, sigui com sigui. Avui sí que el com potser l'apartaria una mica a nivell personal, però en tot cas és una oportunitat molt bona per donar una estocada a la lliga tot just quan estem començant el mes de febrer. 8 punts serien molts, no per donar la lliga per guanyada, però sí per encarrilar molt bé el que queda de temporada. Veurem com surt el Sevilla, perquè molt em temo que sortirà amb aquest perfil més defensiu, que li costa més al Barça, no tenint a Dembélé, que és un jugador que desequilibra, és el més desequilibrant de tots plegats, pot ser un partit difícil, però avui toca guanyar sí o sí.
Sí, també s'ha de tenir en compte que la seqüència d'aquesta setmana ha estat dimecres-diumenge, és a dir, que és una seqüència més aviat llarga de descans pels jugadors, i que després ve una setmana neta. Per tant, jo entenc que hi ha hagut aquí també, hi ha influït el resultat del Madrid a l'hora que Xavi hagi dit, doncs vinga, tota la carn a la graella, però segurament tampoc tenia previst fer molts canvis, El tècnic del Barça, vaja, és la meva intuïció, tenint en compte això, que físicament, tant per davant com per darrere, no hi havia, doncs, gran desgast a la vista pels titulars del Barça.
Jo, en aquesta línia del Molló, jo també ho veig així, sobretot tenint en compte que ara ve la setmana que ve, que és neta, i sobretot perquè el que reconeix el cos tècnic en aquest moment de la temporada és que la dinàmica és bona, que l'equip, amb les peces d'aquesta columna vertebral, doncs està funcionant d'una manera sòlida, i aleshores s'ha d'aprofitar aquest moment d'embranzida. També hi ha marcat el calendari a foc l'eliminatòria contra el Manchester United a l'Europa League, i d'alguna manera és com una mena de mur psicològic en què s'hi ha d'arribar amb les millors sensacions possibles i amb el millor coixí de punts possible a la Lliga, perquè tampoc saps quins efectes o conseqüències pot deixar aquella eliminatòria, i has d'arribar amb la moral i la confiança ben altes, i després també és important tenir un bon coixí per si després anímicament doncs, pot haver-hi algun tipus de conseqüència per l'equip. Jo per això crec que ara és el moment del Barça per amarrar-ho bé, per d'alguna manera estrènyer fort aquesta corda que cada vegada és més ferma, i no deixar escapar la Lliga en un moment de la temporada en què l'equip es troba tan bé.
Jo sí que esperava algun canvi, perquè crec que has de ser capaç de guanyar el Sevilla, aquest Sevilla que està tocant el descens. Fa un any, quan es van enfrontar Barça i Sevilla aquí al Camp Nou, el Barça li va prendre la segona posició al Sevilla, és a dir, que han canviat moltíssim les coses pel conjunt andalús, i crec que amb un canvi per línia hauries de ser capaç de guanyar el Sevilla, de sumar els 3 punts, i més també tenint en compte que hi ha moltíssims apercebuts i jugadors molt importants que, en cas que vegin avui targeta groga, no podran jugar d'aquí una setmana al Madrigal, que és un dels dos desplaçaments més complicats que li queden al Barça d'aquí a final de temporada, perquè la primera volta ha tingut ja visites als camps més complicats, podríem dir, de primera divisió, i ara queda la Ceràmica i després queda l'Atlètic Club.
Ja que ho menciona la Laia, de percebuts tenim Araujo, Busquets, Gavi, Ferran Torres, que és a la banqueta, Dembélé, que està lesionat, i també Xavi. Xavi, si veu una groga per protestar, que ja és habitual, doncs també quedaria sancionat en el proper partit.
Jo recordo la temporada passada, en què va haver un tram de la temporada en què Ancelotti no feia cap mena de rotació. Col·locava sempre el mateix 11. Jo crec que En aquell moment el Madrid va identificar que el Barça tenia una debilitat, amb Koeman a la banqueta, amb jugadors d'alguna manera que potser no estaven a l'alçada del talent i el nivell que tenia el Barça, i Ancelotti va intentar eixamplar la màxima distància possible sobre el Barça. Jo crec que Xavi està fent el mateix, està d'alguna manera reconeixent que el Madrid està feble, que té lesions, que no està traient els partits, i sap que ara és un moment de la temporada en el qual pot ampliar l'avantatge, i que després, és veritat, després poden passar moltes coses, però ja en parlarem del que passi al març o l'abril, si hi ha jugadors més tocats o amb més càrrega física.
Sí, que pots, amb aquest mes 8 podries administrar precisament els partits de Lliga que venen abans de United i abans de la semi contra el Madrid. És a dir, sí, tu sí. Podries anar allà sí que podries fer moviments molt interessants.
Sí, sí.
Allà és el moment d'aprofitar les rotacions, jo crec.
I aprofitar respecte al Madrid, que ells no en podran fer, perquè a més, en la línia del que deia en Gerard, difícilment, ara m'ho estava mirant, en les últimes 9 jornades el Madrid ha fet 14 punts de 27, o sigui, difícilment a les pròximes 9 jornades el Madrid farà tants pocs punts. Per tant, tot el que puguis tenir guanyat serà calaix. Clar, el Barça ha fet 22 de 24 de moment en els 8 partits que ha jugat en aquest tram, i si avui guanya el partit haurà fet 25 de 27, és a dir, que li haurà tret 11 punts al Madrid en només 9 jornades, que és una animalada.
Una animalada. Passen 6 minuts d'un quart de 9. Joan Lluís, fem un cop d'ull al passat per interpretar el present. Anem a l'hemeroteca.
Vinga, va.
L'hemeroteca.
Mira, avui remenant l'hemeroteca, mirant de connectar el passat amb el present, m'he trobat amb un Barça-Sevilla al Camp Nou just a la jornada 20 de Lliga, com aquest. I, de fet, aquella mateixa jornada, el Madrid va jugar contra el València, el Bernabéu, com ha passat aquesta setmana. Això passava el 19 de gener del 2002. El Barça va guanyar a derrotar el Sevilla amb dos gols de Rivaldo i un de Gabri. Va remuntar un partit que perdia al minut 4, un triomf que li va servir en aquell moment doncs per enfilar-se a la quarta posició amb 33 punts empatat, atenció, amb 5 equips. O sigui, el Barça estava empatat amb el Celta, que era tercer, l'Alavés, el València i el Deportivo. Evidentment era un futbol d'un altre temps, només fa 20 anys, però és que sembla a la prehistòria, perquè ens fem una idea. Si mirem de comparar-ho amb el present, feia tot just una jornada que s'havia acabat la primera volta i el líder era el Real Madrid. Si el Barça aquesta primera volta l'ha acabat amb 50 punts, sabeu quants en portava aquell equip de Casillas, Hierro, Roberto Carlos, Figo, Morientes, Raúl?
Quina ràbia de Madrid, no?
S'estava formant aquell Madrid de Galàctics, en què sí, faltava Beckham, faltava Zidane, però ja tenia Figo. Clar. I això diguéssim que el nivell de radiòmetre ja era...
38.
35. Uf, 35 punts. Déu. I era el líder destacat d'aquella lliga. Ara bé, si fem un cop d'ull a l'hemeroteca i parlem d'un Barça-Sevilla, deixem que us parli també d'un partit que va marcar una generació.
El del Brito Feo.
Home.
Ho sabia.
30 de desembre de 1989. És que he trobat coses molt sucoses, eh? 30 de desembre del 89, aquell dia Mundo Deportivo titulava el Barça despide l'any al grito de esto es un atraco, perquè efectivament estem parlant d'aquell Barça 3-Sevilla 4 amb aquell gran protagonista que va ser Juan Manuel Brito Arceo. Recordeu que era, en aquells moments va ser l'àrbitre més jove a debutar a primera divisió, àrbitre tinerfeny, i va ser un partit d'això, que el Barça va perdre 3-4, Vaquero va avançar el Barça a la primera part, Salinas va fer, Polster va fer amb un penaltet que va xiular Brito Arceo l'empat, Salinas va fer el 2-1, a la segona part Robert va fer el 3-1, semblava que el partit estava ben tancat, però encara havia d'arribar l'actuació esperpèntica de Brito Arceo. Minut 75, el Barça guanyava 3-1. Però el davanter austríac Anton Polster se'n va anar cap a porteria, els més grans segur que recordeu aquesta imatge, Koeman i Serna van sortir a caçar-lo, el va enxapar Serna, però és que el va enxampar a 2 metres de l'àrea, a 2 metres, i Brito Arceo va xiular penal davant la sorpresa de tothom, i el Liner callat com, vaja, callat, diguéssim que callat. En tot cas, si hagués hagut VAR en aquell moment, volem creure...
Home, sí, sí.
Sí, home, sí.
Sí,
no?
T'imagines?
Bueno, a veure, ojo amb Iglesias Villarreal, eh?
Aquella falta és molt fora
l'àrea. Era molt fora l'àrea. De fet, en aquella falta va centrar el Barça, que després ja, vaja, va anar pel Pedregà, Polster va marcar, Zubizarreta no va aturar aquell penal. Després Carvajal, un jugador del Sevilla, va fer el 3-2, i Conte va fer el 3-4 final. Indignació al Camp Nou, un Camp Nou encès, indignat en una època en què el ciment a les grades era habitual de veure, i de fet aquell partit jugat enmig dels dies de Nadal, recordeu, era un 30 de desembre, va enxampar la directiva de vacances. Que això, quan ho he vist, he flipat una mica.
De vacances?
Sí, sí, és a dir, atenció, perquè hi havia una crònica titulada Núñez des de Puigcerdà,
oh!
2 punts, de juzgado de guàrdia. És a dir, fer les declaracions des de casa seva a Puigcerdà, el tio. Però és que el cas és que el diari llegeixo. Ayer, todo hay que decirlo, la directiva estava desperdigada. Núñez en Puigcerdà, Gaspar esquiando.
Clar que sí.
Ventura, home, i Parera de vacaciones en Egipto. Musons també llamó diciendo que no iba a venir. Vaja, que no li anava bé venir. Vale. I la màxima representació local l'ostentava Nicolau Casaus, pàl·lido i atònito després del partido. En toda mi vida, y mire que son años, va a dir.
Amb el puro, ¿eh?
Home, no havia vist un robo igual. Ha sido de lo más descarado. No tiene perdón de Dios. Això, però jo m'ha encantat que la Junta Directiva, us imagineu? Tota la Junta de vacances. De fet, l'arbitratge va ser tan i tan escandalós que fins i tot el president del Comitè Espanyol d'Àrbitres va dir: Brit Orceo ha estado francamente mal. Per entendre la magnitud d'aquestes declaracions, hem d'explicar que José Plaza, que era qui dirigia els àrbitres d'aquella època, ha passat a la història per dir aquestes paraules. Diuen que les va dir en un cop, en petit comitè, eh? Conmigo el Barcelona no va ganar nunca una liga.
I en va guanyar una. La de Terry Venables. Per cert, detall abans de la pausa, el següent partit del Barça al Camp Nou, uns aficionats a no sé de quin grup d'animació van llançar un porc,
sí, senyor,
a la gespa, vestit d'àrbitre, i posava Brito Arceo. Vull dir que...
Tira un porc, però t'ho imagines? Sí, sí.
Un porc campant per la gespa del Camp Nou.
I no diguem la rima que sempre la gent rimava Brito.
Sí.
Això no diré.
Un porc
no.
Viu, eh?
Un porc
sí,
viu,
sí, home, sí.
Un porc viu, sí. No, 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 van escorxar. No van escorxar. No van tirar un pernil de...
Guillem ho diu pel cap de porc.
Clar, dic, vale, vale, vale. Vale, vale, van tenir més concentració.
Un porquet vale. Vestit d'àrbitre que posava Brito.
Que caminava.
On com l'entres al camp, un
no
porquet?
No sé, però sí, sí, era un porquet, home, petitó, sí, sí, molt petitó era. Sí, sí, sí. Va ser un
oi,
moment...
Fort.
Potser hi cabia la motxilleta d'algú.
Si poseu a YouTube el sí. porc del Brito Arceo, jo crec que us surt. Sí. 3 minuts i mig i 8:45. Ara tornem.
RAC 1.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vilarrovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vilarrovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93-241-78-88.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Lavane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per pena.
L'Escorxador. El podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. Disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1. RAC1, tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
2 minuts i ja arribarem a 8:45 de la nit, a les 9 en punt al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça-Sevilla. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Alba a la defensa, amb Busquets de mig centre, Pedri, De Jong d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Amb qui no ens surt el Sevilla?
Bono sota pals, tres centrals, Badé, Gudeli i Rekic, banda dreta, Montiel, a l'esquerra, Cunha, un doble pivot amb Pap Gueye i Rakic, obert, Oliver Torres per la dreta, per l'esquerra, Jordan, i en punta, En-Nesyri, el màxim golejador de l'equip.
Fem un repàs de les notícies imprescindibles de l'actualitat del Barça. Comencem explicant-vos que a RAC1 ja hem dit que Busquets està a l'espera que el club es posi en contacte amb ell per saber les condicions d'una possible renovació.
El capità, que acaba contracte el 30 de juny, està disposat a continuar al Barça rebaixant la seva fitxa actual i signant un contracte curt, fins i tot d'un any. Mentre espera que el club blaugrana es mogui, Busquets té sobre la taula l'oferta de la MLS i també l'interès de l'Aràbia Saudita, amb una proposta econòmica superior a la resta. Busquets
però vol escoltar el Barça abans de prendre una decisió definitiva sobre el seu futur.
De moment el Barça ja ha mogut fitxa per Sergi Roberto amb una primera proposta que no satisfà el jugador.
Una proposta d'una temporada més una segona d'opcional amb un sou similar a l'actual. Recordem que Sergi Roberto va renovar només per un any i amb una reducció de més del 60% del que cobrava. Les dues parts continuaran parlant.
El lateral Julián Araujo es queda definitivament fora del Barça per 18 segons.
El Barça sap oficialment des de divendres a la nit que la FIFA li denega la incorporació del jugador procedent dels LA Galaxy. La paperassa es va fer a correcuita en el tancament del mercat i, com va explicar el mateix Mateu Alemany, la informàtica els va jugar una mala passada i el document definitiu va entrar 18 segons tard. Julián Araujo venia a reforçar el filial en projecció al primer equip.
Ja sabem les xifres definitives de la sortida d'Héctor Bellerín a l'Sporting de Portugal.
Es va tancar per 1 milió d'euros que el Barça cobra ara i un altre milió més si s'amplia els 2 anys opcionals amb el club portuguès. A més, el Barça tindrà el 25% d'una futura venda. Bellerín va arribar lliure, recordem-ho, a l'estiu cobrant 1 milió d'euros bruts.
5 grups barcelonistes demanen transparència al club sobre la gestió del projecte de l'Espai Barça.
Aquests 5 grups d'opinió, que són Dignitat Blaugrana, Compromissaris FCB, Seguiment FCB, Senyor Ramon i Un Crit Valent, van traslladar dimarts passat una proposta a la vicepresidenta Helena Fort. Reclamen un espai dedicat als socis en què puguin canalitzar les seves inquietuds, preguntes i aportacions sobre el projecte i donen 15 dies de marge al club per obtenir una resposta. Si no l'obtenen, prendran la iniciativa i manifestaran públicament la preocupació que tenen per les quantitats que s'estan movent i l'elecció de l'IMAC com a constructora. Diguem que demanen aquesta informació de bones i si el club no els fa cas, ja passarien altres escenaris.
9:15 de la nit. Xavi Puig, hola.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Puig. Puig, fa unes temporades vas fer una secció al Barça Juga RAC1 al voltant de l'himne del Barça i vas tenir l'oportunitat de xerrar sobre la lletra de l'himne del Barça amb un dels seus autors, amb Josep Maria Espinàs, que avui ha mort i que rebrà un homenatge merescudíssim de la gent blaugrana abans que comenci el partit. Has pogut recuperar, no?, alguns dels moments d'aquesta conversa?
Sí, de fet, la secció que es deia Tant se val d'on venim i que l'arrencàvem aquell dia, el 12 de setembre del 2017, el partit de Champions al Camp Nou, en un Barça 3 Juventus 0, a la prèvia arrencàvem aquesta secció on després vam escoltar un munt de himnes cantats en diferents llengües de tot el món, però la primera secció va ser amb la veu de l'autor de la lletra de l'himne, de Josep Maria Espinàs, explicant com va sortir i també regalant-nos, a més, recitant l'himne del Barça amb la seva pròpia veu.
Tant se val d'on venim.
La lletra de l'himne del Barça és de l'escriptor Josep Maria Espinàs, amb una aportació de Jaume Piques. Espinàs, 90 anys i 90 obres escrites, fundador dels 16 jutges. I perdoni, senyor Espinàs, per què he dit himne del Barça?
La primera cosa que vaig dir que jo no en diria l'himne del Barça, sinó el cant, perquè l'himne sonava una mica militar i un cant és un cant social, general, popular...
Cant del Barça, escrit l'any 1974.
Jo sóc molt repentista, vull dir, ho vaig escriure d'una tirada, això, segur, perquè si no em canso, si has de començar a corregir, a veure si està millor, ho vaig escriure, va sortir bé, però no respon a una reforma, tornem-hi, a veure si afegim això, si traiem, ja dic, només una frase d'un Piques, que també havia sigut un dels triats, doncs es va incorporar al cant que havia fet.
Amb dues premisses clares. Primera,
que no fossis un d'aquells himnes no cantables que hi ha en molts llocs d'Espanya, perquè els han encarregat amb un poeta que s'ha volgut lluir sense tenir en compte el rigor que demana la música, no?
I segona,
hi ha d'haver espais entre el que dius perquè pugui assimilar-ho qui ho escolta i ho entengui. Per això hi ha una pausa sempre. Tot el camp és un clon, som la gent de la Blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Fixa't, cada frase una idea.
A partir d'ara, a RAC1, quan el Barça jugui a casa, escoltarem el cant del Barça cada dia en una llengua diferent.
Home, ja és una raresa, eh? Vull dir, això no, per mi no sé com pot sonar. Ara, si ho entenen i són suficientment fidels al que diu, perquè això no és fàcil, doncs fantàstic.
Comencem, però, amb versió original, en llengua catalana, parlada per 10 milions de persones. I qui millor que l'autor de la lletra, Josep Maria Espinàs, per encetar aquesta sèrie.
Tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana. Tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord. Estem d'acord. Una bandera ens agermana. Blaugrana el vent, un crit valent. Tenim un nom, el sap tothom. Barça, Barça, Barça. Jugadors, seguidors, tots units fem força. Són molts anys plens d'afanys, són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat, i s'ha demostrat que mai ningú ens podrà torçar. Blaugrana el vent, un crit valent. Tenim un nom, el sap tothom. Barça, Barça, Barça.
Doncs jo crec que no podíem fer un millor homenatge des del Barça Jugar RAC1 a Josep Maria Espinàs, que recupera aquesta secció impulsada pel Xavi Puig, i que recordo, Puig, que ens va donar dies realment peculiars amb traduccions impersemblants, eh?
Sí, sí, jo vam fer un munt de llengües, vaja, gairebé cada partit a casa del Barça vam fer-ne de llengües diferents, gent amb més estil i amb més entonació, sí, sí, que d'altre, també, sí, però, sí, ostres, començar amb... Jo, ja, quan ara ho recuperàvem a la redacció, era pell de gallina escoltar Josep Maria Espinàs recitant la lletra de l'himne del Barça, del cant del Barça, perdó.
És això, és sensacional com explica que no és un himne, sí, que és un cant, sí, i els motius, sí, pel qual és un cant i no és un himne.
I és, a mi se'm fa difícil de creure que li sortís a la primera, perquè és que és impecable. A mi l'himne em sembla meravellós el que diu, i no Puig, que li sortís a la primera.
Sí, ell recordo que és una cosa que em va insistir, a part de, també d'atribuir-se ell, perquè normalment no, sempre es diu Josep Maria Espinàs, i Jaume Piques, i ell també deixava molt clar que diríem que la lletra gairebé 100% seva, menys alguna aportació de Jaume Piques, i insistia en això, no, és molt, molt a ratge, no hi vam fer retocs.
Doncs,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, homenatge a l'autor de l'himne del Barça, del cant del Barça.
Sí, sí.
És difícil, sí, escapar-se del concepte d'himne. Puig, gràcies, fins després.
Fins a l'Operó. Per cert, tuit del president del Barça: lamento profundament la mort de l'escriptor Josep Maria Espinàs, home culte, generós, d'una extensa obra narrativa i periodística, també un gran barcelonista, un dels autors del nostre cant del Barça. El meu condol a la família i als amics. Descansi en pau. Això ha escrit Joan Laporta fa uns minuts al seu compte oficial de Twitter.
Pol Prats, bona nit.
Bona nit.
Fem un repàs de la qualitat.
Doncs mira, comencem endreçant l'allau de reaccions després de conèixer fa una estona la mort de Josep Maria Espinàs als 95 anys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat la mort del que ha sigut un dels escriptors i articulistes més importants en català. Aragonès l'ha definit com una d'aquelles persones que sempre hi és. Assegura que ens ha baixat un dels grans de la nostra literatura i ha destacat el seu paper com a cronista. Qui també ha enviat un missatge de comiat a Espinàs és el guitarrista Quico Pi de la Serra, un dels impulsors, juntament amb Espinàs, de la nova cançó. Tots dos van ser membres del grup de cantants Els 16 jutges, que va néixer el 1961 per defensar l'ús del català en un moment complicat per la censura del règim franquista. En declaracions a RAC1, Pi de la Serra ha lamentat la mort del seu company i ha destacat l'habilitat amb què Espinàs teixia la lletra de les seves cançons.
Era un home, doncs, que era primerat en la seva manera d'escriure, i després, en aquells temps de censura, potser tenia una habilitat per cantar cançons o brassens que no fossin tan mordasses, si es pot dir, tan crues com feia el Brassens.
Entre molts d'altres, també han enviat missatges de comiat a l'escriptor i periodista l'Institut de les Lletres Catalanes, molts col·lectius d'escriptors catalans i també polítics com el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, l'expresident Carles Puigdemont, també Laura Borràs, Jordi Turull, Lluís Llach, o com ara deia el Gerard, Joan Laporta, entre molts d'altres.
Molt bé, gràcies, Pol, que vagi bé.
Que vagi bé, fins ara.
Bueno, ja sabeu que jo tinc un ritual que mai falla abans de cada partit, és una estrella ben freda, ja ho sabeu, un ritual que tu ara mateix vas a la nevera de casa, si ets a casa, vas allà, obres nevera, estrella ben fresqueta des de 1876 i et dic jo que mai falla, el partit el veu estratosfèric, estrella des de 1876, la cervesa dels culers.
El Guillem, a la teva nevera hi ha alguna més que no sigui Estrella d'Am? Alguna cosa?
La típica llimona aquella. No, sí, tinc aigüeta i un iogurt. La típica llimona que sempre tens allà a la nevera que no saps què fer.
Que té aquella capa de color verd.
Ah, exacte, sí. I tinc tàpers de la mamà.
Ah,
endavant.
Sí. I algun de la iaia, la...
Una abraçada molt forta per la mare de Guillem Estadella, evidentment.
Estadella mitjana,
té el cel guanyat des de fa temps.
Home, sí.
Ara que en tens 33, entens?
Doncs des de fa 33 anys. Et recordo que estàs...
Però estàs castigadot.
Sí, estic castigadot. Bueno, et recordo que tens l'edat de ma mare, eh, papito? Vull dir que vigila.
5 minuts i arribarem a 9:15. Necessitem una nova incorporació al Barça a jugar a RAC1 perquè ha quedat vacant una plaça. Podem fer un càstig.
Ho sento, Juanlu.
Algú que deia. Algú que deu molta cervesa, eh?
Va, fem una radiografia de com ha evolucionat aquest Sevilla respecte a l'últim partit al Sánchez Pizjuán.
El Sevilla ve de golejar 3-0 contra l'Elx i ha guanyat 10 dels últims 15 punts en joc. La bona dinàmica postmundial els ha donat aire i sembla que comencen a escalar. De moment, però, segueixen a la zona baixa, són 15ens a només 2 punts del descens. Al mercat d'hivern han arribat el migcampista senegalès Pap Gueye, que avui debuta i ho fa com a titular, el català Brian Hill, a més de Badé i Ocampos, i han cedit Januzaj, Delaney i han rescindit el contracte Disco. El Sevilla, també amb problemes de fair play, ha mogut totes les peces que ha pogut per poder capgirar la temporada, una de les més complicades que recorden per la situació esportiva, per les crítiques constants a Monchi i per la guerra a la llotja entre Pepe Castro, l'actual president, i un José María del Nido que vol tornar a manar. Avui el Sevilla visita el Camp Nou amb les baixes del Papu Gómez, Jesús Navas i Marcao, a més dels lesionats de llarga durada, Àlex Telles i Tecatito.
La tàctica del rival.
Segona temporada de Jorge Sampaoli a la banqueta del Sevilla i va estar a les 16-17 i ara ja ha tornat en substitució de Julen Lopetegui. L'argentí ha combinat diferents esquemes des que va arribar, utilitzat tant la defensa de 4, especialment a casa, el Sánchez-Pizjuán, com també la defensa de 5, amb 3 centrals i 2 carrilers, sobretot a fora. Sembla que és per la cooptarà avui al Camp Nou, en principi. Avui, en principi, el plantejament hauria de ser una mica diferent dels que hem anat veient darrerament al Sevilla, perquè és probable que es tanqui al darrere i surti al contracop, però Alberto Fenoll, exanalista del Sevilla durant la primera temporada de Lopetegui, ens explica que amb els dos carrilers Sampaoli ha potenciat moltíssim l'arribada per les bandes i que al mateix temps ara acumula molt més jugadors a l'àrea i fora d'ella per ser una mica més perillós en atac.
Ara el Sevilla sí, és veritat que està amb molta més presència en... sobre todo en, dentro del área y a la caída de cuando esas segundas jugadas pueden provocar, que ahí tiene buenos finalizadores, tiene buenos jugadores que puedan rematar de media a larga distancia, como Oliver, como Rakitic, etcétera, ¿no? Llega con un Nesiri muy, muy enchufado, que aprovechando esa presencia de laterales y de extremos, está finalizando muy bien de cabeza.
Serà interessant veure també si el Sevilla treu sempre la pilota jugada des del darrere. El Barça li podria fer mal en aquest sentit. De la mateixa manera que en defensa, l'equip andalús també practica la pressió alta. Aquest sentit no ha canviat massa respecte al que feia Julen Lopetegui, ja era un dels trets característics de l'equip andalús. I també continuen amb molts problemes en la transició defensiva.
Se está buscando un poco más la solidez defensiva, que era un punto en el que... los partidos, sobre todo fuera de casa, le está costando muchísimo encontrar que no recibir goles, pero se le generan a través de las transiciones, donde hay el equipo un poquito más vulnerable y es donde está recibiendo sobre todo esos goles que están encajando, ¿no?
Si recordeu el Pizjuán, el Barça va fer molt de mal amb Dembélé i Rafinha, amb espai al contracop avui. No sembla que hagi de tenir tants espais. El Barça per córrer, i a més Sampaoli acumula moltíssims jugadors per dins per tancar els passadissos interiors i també a la línia defensiva.
El jugador més en forma.
Marcos Acuña, 31 anys, és el lateral, o avui carriler esquerre, titular del Sevilla, i des que va tornar del Mundial, el va guanyar, per cert, amb l'Argentina, s'està multiplicant, tant en tasques defensives com ofensives, fins i tot en algunes situacions d'extrem. Ja sabem que en defensa és un jugador agressiu, de guanyar duels, molt potent, segurament Rafinha tindrà avui un 1 contra 1 especialment difícil, però és que en els últims partits Acuña també ha fet de tot en atac. Ha marcat gols, ha fet assistències també, ha marcat algun gol des de fora de l'àrea. Vaja, que el Sevilla l'ha trobat a faltar.
L'opinió de la premsa local.
Avui amb el company Jesús Márquez de Canal Sur Ràdio, que ens parla d'aquestes bones sensacions amb les que arriba el conjunt de Sampaoli al Camp Nou.
Sevilla, que se va a presentar hoy en el Camp Nou, llega en el mejor momento de la temporada. Sampaoli la pretemporada la ha sabido aprovechar, digo la pretemporada del Mundial, la ha sabido aprovechar para darle lo mejor a su equipo, sobre todo mayor ímpetu físico. Es un equipo mucho más reconocible, que compite, que tiene una idea más clara, ya hay futbolistas que están dando un rendimiento importante. Hoy puede perfectamente el Sevilla hacerle daño al Barça. Ahora bien, nunca es agradable visitar al dentista, como dijo Caparrós, a este Barça que lleva tanto tiempo sin perder y a un Sevilla que está cogido con alfileres, que acaba de salir de la UCI, que está en planta, que están a punto de darle el alta, pero que todavía el enfermo no está para invitarle a salir del hospital.
3:15, repassem les banquetes del partit d'avui.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça, Marta.
I tenim Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Kessié, Sergi Roberto, Eric García, Valde i Alarcón, i de porters suplents, Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Què et sembla, Marc?
Doncs una banqueta en la que ens hi segueixen faltant migcampistes, només hi ha Kessié, Pablo Torre... I sobretot a darrere tenim a Valde, que potser seria un dels titulars, però que al final ha passat febre ahir, per tant no hi podem comptar gaire. Espero que avui Ansu i Ferran, que l'altre dia van tenir doncs, un paper supertestimonial, avui puguin tenir més minuts, serien les alternatives en atac.
La banqueta del Sevilla.
Dimitrovic i Alberto, porters suplents, jugadors de camp, Nianzú, Fernando, Ocampos, Suso, Rafa Mir, Lamela, Brian Hill i Carlos Álvarez.
Una banqueta plena de mitjapuntes, de davanters, perquè ha arribat Brian Hill, un jugador molt talentós per banda esquerra, que ve de la Premier, que no ve amb ritme de competició, però que és un excel·lent jugador, també a Lamela, Ocampos, que acaba d'arribar, Suso, el punta Rafa Mir i tot i que no està tenint una bona temporada. Ara, al mig del camp només en tenen un, Fernando, això sí, un bon mig centre, i Nianzú, un central. La resta, res més. Per tant, mig del camp i defensa, pocs canvis. Té Sampaoli, al davant sí que té on triar i remenar.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Marc, et fa por el Sevilla, el partit, pel fet que arriben amb aquesta bona ratxa, la millor des de l'inici de la temporada... per aquest ambient que hi ha davant, més 8...
Una mica, jo crec que és un tipus de rival ara mateix que se'ns atreveixerà. Una mica com el Getafe, una mica com el Girona, que sí, que el Barça tindrà la pilota, però que costarà Déu i ajuda tenir ocasions. Si entra avui a Lewandowski, aquests dies del Getafe, el Girona t'he dit no hi havia Lewandowski, que sí, que està fent mals controls Lewandowski, que ens posa nerviós, però que al final li cauen els gols. És l'únic que em pateix una mica, no? Obrir la llauna, obrir defenses tancades ens està costant. Crec que el Sevilla costarà molt passar pel mig del camp. Avui els quatre migcampistes no estaran tan còmodes i veurem com trobem la profunditat. Em fa una mica por el to i el tipus de partit. Ara, venint de convents de que avui hem vist tot el que ha passat al migdia, noi, hòstia,
sí, ho has d'aprofitar.
Has de volar, has de tenir unes ganes. Jo, vaja, jo en tinc moltes més ganes del partit d'avui, no? I tots després del que hem vist al migdia. Jo crec que els jugadors els hi passa el mateix i que avui han de sortir amb un somriure, sí, i amb un somriure és més fàcil que d'entrar.
Estic segur que el grup de WhatsApp de plantilla FCB
ha bullit allò.
Ha bullit allò de dir, nois, avui...
Segur.
Ho hem de
les emoticones de les fogueres.
Exacte, que serveix per tot.
Sí,
per sumar 3 punts, correcte, per dir-li a algú que està bo.
Ara.
Per convidar una costellada, sí, per tot.
Fueguito.
Sí, serveix per tot. Sí. El Guillem ha dit ara. El Guillem rep moltes fogueres.
Jo soc molt fan de les fogueres.
Molt fan, sí.
I us mira una barbacoa, i no, i és una altra cosa.
Sí. Un màster dels emojis, el Guillem. Ho vaig veure en un vídeo de La Vanguardia l'altre dia parlant d'això.
Sí, a tu et tiren molt els trastos amb fogueres, Guillem.
mira, ni amb foguera, ni...
Molt bé.
Ni amb senyals de fum, vull dir que...
Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
A l'Estadi Infinit l'emoció no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions a l'estat. Tornen els herois, la màgia, les jugades impossibles i en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon i molt més. Gaudeix amb Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Culer, el Pedri té un missatge per tu.
Si te da un vuelco el corazón con un día de partit, tú no eres el Barça, eres el Barça. Por eso yo y mis compañeros te necesitamos en el estadio.
Tu ets el Barça i per això ets imprescindible al camp. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Professionals. A Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domiciliar el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
9 minuts i mig, arribarem a les 10 en punt de la nit. 9 minuts i mig i començarà el Barça-Sevilla al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Amb qui no ens surt el Barça?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Alba a la defensa, Busquets de mig centre, Pedri de Jong d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Amb qui no ens surt el Sevilla?
Bueno, a la porteria, Badé, Gudeli i Rekic centrals, Carrils, Montiel i Acuña, doble pivot, Pap Gueye i Rakitic, banda dreta, Oliver Torres, a l'esquerra, Jordan, i en punta, En-Nesyri.
Hem d'escoltar algun protagonista, Jaume?
Sí, podem escoltar el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, ha parlat a DAZN sobre el futur de Sergio Busquets.
Sabe la consideración, el aprecio que se le tiene en la casa, obviamente él es una institución aquí, termina el contrato, pero eso es una circunstancia que va a valorar él, porque también aquí lo importante es su plan y su proyecto futuro, ¿no? Yo creo que entre él y Xavi van a tomar esa decisión cuando lo consideren pertinente, y nosotros obviamente lo apoyaremos, y si se queda, fantástico.
Bé, doncs és cosa del jugador i de l'entrenador, diu el director de futbol. Estarem atents. 8 minuts i mig i les 9. A veure què en pensa de tot plegat d'aquest Barça-Sevilla el David Broc.
La cara B.
Perdoneu que avui personalitzi la cara B en un sol jugador, però la temporada que està fent Andreas Christensen bé es mereix aquests 4 minuts de celebritat. No només pel seu joc individual, ara mateix impecable, sinó perquè el seu rendiment simbolitza la fortalesa d'una defensa com feia anys que no tenia el Barça. I qui millor per rendir-li aquest petit tribut que Mercyful Fate, segurament el grup danès més internacional, dins i fora de l'àmbit metal, una absoluta llegenda del vessant més malèfic del gènere, avançada de l'eclosió del black metal escandinau dels 90. Esteu escoltant Evil, un himne que sembla fet a mida per a la secció d'avui. I és que quan veus jugar Christensen, tens la sensació que el jugador ha fet un pacte amb el diable.
David Bro.
Una mica de canya de la bona, per homenatjar Christensen, que està sent, sens dubte, un dels pals de paller de la defensa,
Un tros de fitxatge que ha vingut a 0 euros. Què ens hauria dit el mes d'agost,
Us l'imagineu a l'home tranquil o no, escoltant una mica de metal,
Per què no?
A veure, és danès i a la zona d'Escandinàvia hi ha molt bon metal, per tant, jo crec que per tradició musical li hauria de venir.
A mi no em busqueu mai un concert d'aquests, però bé, espectacle, no faltaria.
Exacte, que cadascú escolti el que vulgui, no?
Clar.
Tu et ves d'Havaneres, no?
Com?
Havaneres.
Sí. 15 minuts i arribarem a
l'oreja de Van Gogh més aviat.
A veure, abans de les dades del Molló, ràpidament, Ballera, de la resta de l'actualitat esportiva, què destaques?
Doncs mira, primera divisió, ja hem repassat la derrota del Madrid a Mallorca, ha guanyat el Girona, ho hem viscut també aquesta tarda 1-0 contra el València, més 5 sobre el descens, i ha acabat fa res, qüestió de minuts, el Reial Societat 0, Valladolid 1, sorpresa, Noeta. És que la Reial Societat està jugant amb 10 lesionats, probablement, està fent el que pot i avui s'ha notat molt les baixes que té, especialment en atac, l'equip d'Imanol Alguacil, que ja queda despenjat absolutament de la lluita per la Lliga. A més, hem tingut Lliga de primera divisió femenina, amb una golejada del Barça 7-0 contra el Betis, manté els 8 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la classificació. Les blanques tenen, això sí, un partit pendent. Derrota del City a Anglaterra, 1-0 contra el Tottenham. Ara mateix l'Arsenal manté els 5 punts d'avantatge sobre el City i a més té un partit pendent, per tant podrien ser 8. I tenim en joc, per exemple, a Itàlia, un derbi de Milà. De moment, al minut 7, Inter 0, Milà 0. És un derbi important perquè el Nàpols, que avui ha guanyat al camp de l'Spezia, té 16 punts de marge ara mateix sobre l'Inter, a l'espera del que faci l'equip de Milà. I a Alemanya ha jugat el Bayern, que s'ha tornat a col·locar líder de la Bundesliga, ha guanyat per 2-4 al camp del Wolfsburg. Bayern 40 punts, això vol dir un més que l'Unió Berlín. A la Lliga CB hem tingut la victòria del Madrid aquesta tarda contra el Tenerife, per tant, al capdavant de la classificació Barça i Madrid amb 16 victòries, ha perdut avui malauradament l'altre català que jugava, el bàsquet Girona, i estàvem pendents de com acabava el trial indoor del Palau Sant Jordi, que teníem aquesta tarda la primera prova del campionat de trail indoor al Palau Sant Jordi. L'ha seguit i ens informa de com ha anat el Víctor Campos.
Toni Bou s'ha proclamat campió de la primera prova del Mundial de Trial Indoor a Barcelona en una final on s'ha enfrontat a Gabriel Marcelli i Jaime Bustos. Aquesta ja és la 7a victòria del pilot de Piera al Palau Sant Jordi, que des del seu debut ha guanyat totes les edicions excepte les del 2008 i 2019, que se les va adjudicar a Adam Raga, que aquest cop malauradament no ha pogut arribar a la final. Toni Bou era el rival a batre i una vegada més és campió al Palau Sant Jordi.
Toni Bou, Pou, una vegada més... No hi ha sorpresa en el món del trial.
No. És una dictadura contundent.
Ni les engrunes.
En reten de la llacolla,
Sí.
Ui. Abans de començar,
Aquesta no me l'esperava.
Jo... Hòstia, aquest comentari, Joan Lluís, la Laia, jo la defensaré sempre.
Sempre.
Està bé,
sempre.
Hi ha silenci, de moment.
La defensaré a sobre l'escenari, a baix...
A tot arreu.
No, em faci falta.
Ha aixecat el cap d'una a poc, lentament, que m'ha fotut una por.
La mirada assassina de la petita Kim Il-sung. És legendària. És a dir que...
No dius res, Laia.
No li funciona el
mi. És que no li cal.
No entraré, sisplau. Estem a 3 minuts al mig en Barça-Sevilla.
El seny. La veu del seny. El Barça ha guanyat 15 dels últims 17 partits oficials contra el Sevilla al Camp Nou.
Des de la temporada 2009-2010 són 15 victòries i 2 empats. 2 empats a 0 l'octubre del 2011 i empat a 1 l'octubre del 2020 amb gols de Luc de Jong pel Sevilla i de Coutinho pel Barça.
Hòstia, Coutinho, manet. L'última victòria del Sevilla a la Lliga al Camp Nou va ser fa més de 20 anys.
El desembre del 2002, 0-3. És aquell dia de l'autoflagel·lació pública de Joan Gaspar a la llotja del Camp Nou,
I tant.
Aquell dia que va aguantar la xiulada, intentaven fer-lo marxar i no, ell es va quedar allà.
Deixeu-me sol, aquí,
Sí. Doncs això, des d'aquell dia que no ha guanyat el Sevilla Lliga al Camp Nou.
Jorge Sampaoli ha perdut els 4 precedents contra el Barça.
Tots 4 dirigint el Sevilla. Derrota en els dos partits de la final de la Supercopa d'Espanya, temporada 2016-2017, i també derrota en els dos partits de Lliga de la mateixa temporada. El balanç, de fet, és d'11 gols del Barça i només un del Sevilla en aquests 4 precedents.
Ui, aquesta, Jaume, m'ha cridat molt atenció. El Barça pot encadenar 7 victòries en partits oficials per primer cop des del 2019?
Sí, sí, fa 4 anys que això no passa. Recordo, posem-nos a la ratxa actual. Des del 15 de gener els de Xavi han guanyat 6 partits. La final de la Supercopa d'Espanya, 2 eliminatòries de Copa i 3 partits de Lliga. Per tant, avui pot ser la 7ª victòria consecutiva. I és una ratxa que el Barça no aconsegueix des de l'octubre del 2019 amb Ernesto Valverde a la banqueta. És a dir, que estem parlant de gairebé 4 anys que el Barça no aconsegueix aquesta fita de 7 victòries consecutives en partits oficials. Avui em sembla el dia indicadíssim per superar, o vaja, per igualar aquesta ratxa.
Però m'ha cridat molt l'atenció, que el Barça faci gairebé 4 anys que no guanya 7 partits consecutius.
Sí, sí. Clar, és que aquí les males actuacions a la Champions...
Clar, tallen, no?
Sí,
tallen la seqüència.
Perjudiquen molt.
I tant, sí, sí. Laia, què? Hi haurà bona entrada avui?
Doncs sí, a jutjar per la gent que ja hi ha asseguda a les seves localitats aquí al Camp Nou, s'espera avui una bona entrada per viure en directe aquest Barça-Sevilla, que hem tornat a tenir polèmica en la prèvia per l'afició local, per si podien entrar o no amb simbologia del Sevilla. Ahir el club andalús va fer una queixa formal tant al Barça com a la Lliga perquè consideren que és una mesura no proporcional ni que s'ajusta a la normativa. El cas és que justa aquesta setmana el Barça va explicar que serien inflexibles en els partits que siguessin declarats d'alt risc, i el cas és que aquest Barça-Sevilla des del 20 de gener està declarat partit d'alt risc. Qui decideix si és un partit d'alt risc o no? Doncs ho decideix la Comissió Antiviolència, que és un òrgan que pertany, que depèn del Consejo Superior de Deportes i també del Ministeri de l'Interior. I en què es basen? Doncs es basen en la informació que els donen els responsables de seguretat dels dos clubs, es basen també en la informació que donen els cossos policials, policia estatal, guàrdia civil i, en el cas de Catalunya, Mossos d'Esquadra.